Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues. Roma acull des d'aquest dijous i fins diumenge 4 de febrer una gran trobada de 300 consagrats i consagrades procedents de més de 60 països. El cardenal João Brás de Avis, prefecte del Dicasteri per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, ha explicat que és una preparació per al jubileu pensada perquè aquesta opció de vida faci la millor aportació possible a la pau i a la reconciliació entre els pobles. A les portes de la Festa de la Candelera, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, aquest divendres, les diferents formes de consagració exposen la seva entrega, però no pas per exhibir-se, sinó per obrir-se al món des de la pregària, la vida comunitària i l'acció social. Un signe profètic de l'Església que es renova i que mira cap al futur. Aquest és el nostre tema de portada, però abans del sumari amb altres notícies d'aquest dimarts 30 de gener, memòria de Santa Martina de Roma, Santa Jacinta de Mariscotti i Santa Adelelm, patró de Burgos. Donem també un petit cop d'ull a l'actualitat amb la nostra companya Sandra Gómez, l'actualitat general. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El dictamen de la llei d'amnistia ha quedat aprovat per 177 vots a favor i ara s'està procedint pròpiament a la votació de la llei, una votació que s'està fent en veu alta, tal i com havia demanat el PP. Els diputats de Junts estan votant en contra de la llei, cosa que impedeix que pugui continuar la tramitació al Senat espanyol i se n'haurà de tornar a debatre les esmenes a la Comissió de Justícia, que haurà d'emetre un nou dictamen abans de 15 dies. Fa uns minuts, precisament, el Congrés havia rebutjat les esmenes a la llei d'amnistia als encausats del procés. A la primera votació celebrada durant el debat d'aquesta tarda, els diputats del PSOE s'han desmarcat de les esmenes de Junts, que pretenien deixar un redactat més garantista sobre l'abast de la norma en casos com les acusacions de terrorisme. Amb tot, el PSOE espera poder tornar a negociar i portar de nou l'amnistia al ple del Congrés en qüestió de 2 o 3 setmanes. Més temes. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau perquè Aena apliqui un increment de les tarifes del 4,09% a partir del març, després d'aprovar l'anomenat índex P del 2024, que recull l'efecte de l'evolució dels preus basant-se en els índexs que publica l'Institut Nacional d'Estadística. Això suposarà un augment de 40 cèntims per passatger. Paral·lelament, el Consell d'Administració de la companyia ha donat el vistiplau a l'aplicació d'incentius per a aquells aeroports amb menys de 3 milions d'usuaris, entre els quals hi ha els de Reus i Girona. I la mascareta deixarà de ser obligatòria als centres sanitaris a partir d'aquesta mitjanit. Així ho ha decidit el Departament de Salut després de detectar una davallada important en els contagis de grip i coronavirus. Tot i això, es continuarà recomanant el seu ús en alguns casos, com per exemple en persones amb símptomes compatibles amb malalties que entren en contacte amb persones vulnerables. També es recomana el seu ús a les residències o centres sanitaris si hi apareixen símptomes.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que 7 de cada 10 persones que han estat en un centre d'internament d'estrangers presenten ansietat i depressió i es consideren necessitades de tractament, segons una enquesta de la Universitat de Sevilla i el Servei Jesuïta a Migrants. I Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona, ha assegurat que la trobada Sent la Creu, el 18 de febrer a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família, vol ser un signe d'esperança davant la guerra a Israel i a la Franja de Gaza. Després del bloc informatiu entrevistarem Yolanda Avilés, una de les protagonistes del curtmetratge El Bus, que es presenta aquest dimarts al vespre a Barcelona de la mà de la Fundació Obra Mercedària. I és dia de secció Economia en Valors amb Rosario Santamaría. Vindrà acompanyada per Laura Sallent, directora del Departament d'Emprenedoria i Creixement Empresarial de CECOT. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions avui de la Paula Moreno i el Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i de la Rosario Santamaría a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Es reuneixen a Roma a partir d'aquest dijous 1 de febrer i fins diumenge, dia 4, més de 300 representants de les diferents formes de vida consagrada procedents de més de 60 països. Un religiós, una religiosa, un membre d'un institut secular i una consagrada pertanyent a l'Ordo Virginum per cada país. Serà una nova etapa en el camí cap al jubileu del 2025 per compartir experiències de vida i missió des del desig sempre de tornar als propis països amb el mandat de continuar sent tots signe de reconciliació entre els pobles. El cardenal João Brás de Avis, prefecte del dicasteri dels Instituts per a la Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, ha explicat que aquestes quatre jornades marcaran una manera de fer dels consagrats i les consagrades de cara al jubileu. Ens hi hem volgut implicar així amb tots els altres a nivell de l'Església, en una preparació molt concreta arreu del món, perquè estem presents d'alguna manera a tot el món, en preparació per al jubileu de l'any 2025. I aquest encontre és el primer, diguem-ne, perquè després en tindrem altres, en què ens hi posarem junts des dels 5 continents. Fins ara ha estat preparat online, però l'hem preparat junts.
I ha estat preparat però insieme, cioè tutto quello che il programma.
I tot el que és el programa, tot el que veurem i viurem junts i intentarem viure junts a l'estil del sínode en les seves primeres sessions, amb taules i escoltant-nos tots en profunditat a la llum de la paraula de Déu, tot això, amb la vista posada en la preparació des d'aquest estil nou per a un moment segurament molt profund per a l'Església, que és el jubileu de l'any 2025.
Nuovo, in questo stile nuovo, preparare anche questo momento sicuramente molto profondo per la Chiesa, che è il jubileo dell'anno 2025.
Pelegrins d'esperança pel camí de la pau és el lema del jubileu per a la vida consagrada, que se celebrarà dins del 2025, del 8 al 9 d'octubre. Els consagrats i consagrades volen reflexionar sobre la gran necessitat de pau urgent en el nostre temps, alhora que volen respondre a la crida del Papa Francesc, que demana crear a través del camí jubilar un clima d'esperança i de confiança com a signe de renaixement del qual tota la humanitat sent la necessitat. I d'altra banda, en l'àmbit espanyol, amb el lema «Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat», frase del Salm 39, se celebra aquest divendres, com cada 2 de febrer, la 28a Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que s'acaba de presentar i que coincideix cada any amb la festa de la presentació del Senyor, la Candelera. Aquesta jornada recorda el do per a l'Església i per al món de les persones consagrades en la riquesa de maneres i carismes inspirats per l'Esperit Sant a través de l'escolta i el discerniment comunitari. Així ho destaquen els bisbes de la Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada en el missatge que s'acaba de fer públic per aquest dia. Els pastors inclouen en el lema de la jornada la pregària evangèlica amb l'actitud del qui està segur que ha estat cridat per Déu. Subratllen que així la persona consagrada pot dir amb plena consciència i llibertat a qui em teniu.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Canviem de qüestió. El Centre d'Investigació i Acció Comunitària de la Universitat de Sevilla i el Servei Jesuïta a Migrants han publicat un informe en què s'apropen a la situació de la salut mental en persones que estan tancades en els centres d'internament d'estrangers, els CIES. Es tracta del primer estudi d'aquest tipus i és fruit de la reflexió crítica de les entitats del Servei Jesuïta a partir de les seves visites i de la recerca acadèmica. Algunes troballes d'aquest document ja s'havien avançat en l'informe CIE 2022 del mateix Servei Jesuïta a Migrants el juny passat. Els principals resultats de l'estudi constaten que el 70% de les persones enquestades presenten una simptomatologia elevada d'ansietat i depressió i es consideren casos necessitats de tractament. 2 de cada 10 persones, a més, admeten que s'han intentat autolesionar durant l'estada al CIE. El 70% de les persones van començar amb aquesta simptomatologia arran de l'internament en el centre d'internament i prevalen per sobre de la mitjana de situacions de nerviosisme, tensió, inquietud, soledat, tristesa o excés de preocupació, així com problemes per dormir. Un altre aspecte que tracta l'informe té a veure amb qüestions relatives a la qualitat de vida. Les persones internes senten majoritàriament seguretat al centre amb valoració alta de l'atenció sanitària o la seva relació amb la policia, però hi ha una percepció negativa de l'atenció jurídica a causa de la manca d'informació i les dificultats de comunicació amb els advocats, així com la qualitat de l'alimentació en aquests centres. Les persones internes comenten que hi ha mitjans per preservar la salut mental en aquests centres, entre elles la possibilitat de practicar esport, caminar o altres activitats físiques o de lleure. El 87% estan disposats a anar a un servei d'ajuda psicològica si fos ofert per aquest CIE, el centre d'internament. I per aquest motiu l'informe recull recomanacions a les autoritats, com ara tenir un servei d'acompanyament psicològic amb competències culturals adequades i accessible. També aposta per espais de suport, diàleg i reflexió, disponibilitat d'activitats esportives i lleure, una millora en l'atenció jurídica, minimitzar els temps d'espera i prioritzar les mesures cautelars previstes per la llei, deixant l'internament com a últim recurs. També us expliquem que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà el primer diumenge de Quaresma, el proper 18 de febrer, la celebració de Sent la Creu, que aquest any comptarà amb la participació del cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem. Aquesta iniciativa, organitzada pel Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves, arriba a la seva 8a edició i enguany se centrarà en la pregària per la pau a Terra Santa. Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona, ha assegurat a Ràdio Estel que la trobada vol ser una finestra oberta al sofriment per la guerra a Israel i la Franja de Gaza.
Jo crec que és un missatge que és un missatge perenne, no?, i que es repeteix a cada celebració. En primer lloc, l'esperança. No? L'esperança davant de, especialment l'esperança davant del patiment, que el patiment mai és inútil, que el Senyor està sostenint. I en segon lloc penso també la importància de solidaritzar-nos, no? Com les nostres creus, les creus dels altres també són ponts, o les nostres creus són ponts per arribar també a les creus dels altres.
El també prevere i responsable de la pastoral juvenil diocesana de Barcelona ha destacat la importància del patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa.
Sí, realment és un personatge molt interessant, perquè ell és una autoritat, tot i que ell és religiós, és bisbe, és cardenal a Terra Santa, però té una autoritat davant de les dues parts del conflicte, no? Coneix bé, coneix de primera mà el terreny, però fins al punt que ell s'ha ofert com a intercanvi pels hosts que han estat empresonats, s'ha ofert com a intercanvi, ha visitat les dues parts, dedica temps a tots, i en el fons és un gran defensor de la pau. És una persona que ella mateixa encarna, no? Encarna la pau, que ella defensa, no defensa ni uns ni altres, sinó que defensa la pau i ataca el que tothom condemna, que és la violència, i com els morts sempre porten a més morts.
L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha invitat tots els joves de l'arxidiòcesi a participar-hi, ja que, com ha dit, és una gran oportunitat d'iniciar junts la Quaresma. Com cada any, aquesta celebració, el Sent la Creu, es farà al voltant, precisament, d'una creu, amb una celebració de l'Eucaristia precedida d'una vetlla. Aquesta és la 8a edició del Sent la Creu, celebració que va començar el 2017 amb la creu de Lampedusa i va seguir anualment amb les de Mossul, Cambodja, Bangassú, a la República Centreafricana, Venezuela i les Filipines. L'any passat, a més, Ucraïna. En aquesta ocasió, els participants se sumaran a la iniciativa per pregar per la pau a Terra Santa, on el conflicte està causant patiment a milions de persones. La cita, com deia, més el 18 de febrer a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
Repassem altres notícies. Se celebra aquest dimarts i aquest dimecres a Madrid una nova reunió de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola. És la darrera trobada abans de la plenària de renovació de càrrecs que tindrà lloc del 4 al 8 de març. Entre altres grans temes, aquests dos dies els bisbes estudien el pla de reparació integral de víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesial que presenta el Servei de Coordinació i Assessorament de les Oficines per a la Protecció de Menors. També es repassa el darrer informe actualitzat del servei anomenat Para Dar Luz. La Comissió Permanent estudia un important document també sobre l'inici de la formació als seminaris espanyols de cara al sacerdoci, un text en què treballa la subcomissió corresponent després de la reunió a Roma de l'Episcopat Espanyol en ple amb el Papa Francesc i el Dicasteri per al Clergat el 28 de novembre passat. Un altre document sobre el qual els bisbes treballen aquests dies és una exhortació sobre la identitat i marc de la pastoral amb migrants, que s'està redactant. L'ordre del dia inclou igualment l'aprovació del temari per a l'Assemblea Plenària del març. A més, els presidents de les comissions episcopals expliquen les seves activitats i projectes. També està previst un temps per parlar sobre el sínode dels bisbes. Tot i que la conferència episcopal no ho diu oficialment, l'aplicació de la declaració Fiducia Supplicans del 18 de desembre passat, que avala les benediccions a parelles irregulars, incloent-hi les del mateix sexe, serà present en els debats d'aquesta comissió permanent fins aquest dimecres, que reuneix una vintena llarga de bisbes espanyols. D'altra banda, amb motiu de les festes de Santa Eulàlia a Barcelona, la Basílica de la Sagrada Família invita la ciutadania a visitar el temple de forma gratuïta amb dues jornades de portes obertes que tindran lloc els dies 10 i 11 de febrer, el cap de setmana de la setmana vinent. Dissabte, de 3 a 2 quarts de 6 de la tarda, i diumenge, de 3 a 6. En aquestes jornades de portes obertes es podrà veure l'interior de la basílica, el museu i les escoles. Com a novetat, es podrà descobrir la nova sala immersiva del museu inaugurada el desembre passat. A més, des del setembre s'ofereix l'experiència de realitat augmentada a través de l'aplicació oficial de la Sagrada Família, cosa que permet veure espais no visitables, com ara l'hort del Cimaci, les cobertes i l'interior de la Torre de la Mare de Déu. Totes les persones interessades es poden inscriure al sorteig a través d'un formulari disponible a la pàgina web de la Sagrada Família i a les seves xarxes socials. Entre les 10 del matí d'aquest dilluns i les 9 del vespre de diumenge vinent, 4 de febrer. El sorteig tindrà lloc el mateix diumenge, dia 4 a la nit, i dilluns vinent es podrà consultar la llista de les persones guanyadores a la pàgina web. Més notícies encara. El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa ha publicat el seu setè document, Tradicions religioses i equitat de gènere, un escrit que analitza el rol que les tradicions religioses ha jugat en la construcció de la societat patriarcal, així com el paper actiu i poc conegut que les dones han tingut en la construcció de l'àmbit sagrat al llarg de la història. Durant l'acte de presentació, la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, ha destacat les valuoses aportacions i reflexions, ha dit, d'aquest organisme, el Consell Assessor, i ha posat en valor algunes de les característiques que emanen del sentiment religiós a Catalunya. Finalment, destaquem que Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, ha fet palesa la pluralitat de perspectives que conflueixen en el Consell i el treball de consens i síntesi que suposa pronunciar-se a través dels documents que publica. I un total de 170 sacerdots, entre ells 3 bisbes i 76 monges, han estat desterrats, expulsats o privats d'ingressar a Nicaragua per part del govern de Daniel Ortega, segons un informe de l'ONG Institut sobre Raça, Igualtat i Drets Humans. Entre aquests religiosos es troben 12 preveres que el règim va empresonar i després va enviar al Vaticà l'agost passat, i els 19 preveres i seminaristes excarcerats i enviats novament aquest gener també al Vaticà, entre ells els bisbes Rolando Álvarez i Isidoro Mora. Álvarez i Mora es van sumar a un bisbe auxiliar de Managua, desnacionalitzat i exiliat, Silvio Báez, a qui el papa va ordenar deixar Nicaragua el 2019 per raons de seguretat, com els 3 jerarques de la Conferència Episcopal impedits de tornar al seu país, inclou 15 sacerdots, dels quals 10 pertanyen a l'arxidiòcesi de Managua i també a la de Masaya i Carazo, que dirigeix el cardenal nicaragüenc Leopoldo Brenes, també detinguts entre el desembre i el gener passat. Els capellans alliberats i enviats al Vaticà són Pablo Villafranca, Carlos Avilés, Héctor Treminio i Silvio Fonseca, canceller vicari general i tresorer i vicari de família, infància i joventut a l'arxidiòcesi de Managua i director de l'Institut Joan Pau II, respectivament.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
El bus és el títol d'un curtmetratge que ha estat nomenat a millor curtmetratge documental per als Premis Goya 2024 i també nominat per al Premi Gaudí d'aquesta categoria. La Fundació Obra Mercedària presenta aquest mateix dimarts a les 7 de la tarda la producció i ho fa a la presó antiga de la Model de Barcelona. El film està dirigit per Sandra Reina i produït per Inicia Films. Un autobús recull els passatgers al matí i els torna diumenge al vespre. Avions, històries, converses, felicitat, tristor, formen part del que són les diferents interioritats d'un centre penitenciari que surt i que, d'alguna manera, deixa aquestes persones anar al cap de setmana a casa seva. Els protagonistes no són actors, sinó persones que ja han tingut la vivència de passar per la presó, molts d'ells usuaris de llars d'acollida mercedaris que gestionen la mateixa Fundació Obra Mercedària. El Bus és una pel·lícula curta que es basa en una idea inspirada en allò que és real i que li va passar a Sandra Reina quan va pujar un autobús sense saber ni a on ni qui hi anava amb ella. Durant la projecció d'aquest dimarts al vespre hi ha una conversa amb la directora i amb alguns dels seus protagonistes. Tenim en línia una d'elles, és Yolanda Avilés. De fet, és una de les tres protagonistes d'aquesta història ara narrada en forma de curtmetratge cinematogràfic. Yolanda Avilés, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Bé, com va ser la seva experiència entre reixes i com s'explica en aquesta pel·lícula?
Bueno, pues la meva experiència entre reixes va ser, bueno, una experiència bastant difícil, va ser tota una prova de vida, no? Que avui dia, pues, me va servir per poder donar-me compte, no?, dels canvis que tenia que fer, de fer un pensament real de què volem fer a la nostra vida, no?, cadascú. Uh-huh. I, mira, vaig tenir molta força de, com se dice, coger el toro por los cuernos, uh-huh, i afrontar la meva vida, els meus problemes, i amb moltes dificultats i molts obstacles de la vida ho vaig aconseguir. I avui dia, doncs, mira, soc una persona normal i corrent, podríem dir.
Lliure
un home aquell... a la societat.
Exacte, amb aquell trauma superat.
Estem,
i aquí estem, exacte.
Amb l'experiència del Bus.
Pel que entenem, tenim moltes ganes de veure la pel·lícula de 29 minuts, es narra la història del que passa, no?, des que sortiu de permís un cap de setmana amb l'autobús fins que torneu a la presó, no?
Correcte. Uh-huh. I aquí es veu, pues, no sé, el que tenim en ment quan sortim, que sortim molt contents, pensant en arribar a casa, poder dinar, poder disfrutar de la família. I, clar, quan... aquí passa que quan tu tornes a casa penses que a casa està d'una forma i quan arribes, pues, hi ha problemes, hi ha moltes historietes, i a l'hora de tornar a la presó, pues, clar, no tornes contenta, no? Tornes amb molts problemes que portes al cap de coses que passen a casa teva i que tu no pots fer res, saps? Uh-huh. Llavors és una miqueta de... com tu explicaria jo així, d'impotència, no?
Clar, clar, clar. Tornes a la realitat de casa, on hi ha dificultats, no és un món idíl·lic, i encara pitjor és tornar a la presó on estàs privada de llibertat. Anava a preguntar-li...
Clar, i perquè també deixes uns fills enrere, saps? O sigui, és
cert,
que
cert.
És molt dur, això, per poder entendre la veritat s'ha de viure, no? A la mateixa pell, lo difícil que és tot, ja no els teus problemes, a lo millor amb dependència, que era la meva, que jo tenia problemes amb droga, és més també després tot el tema familiar, bueno, tota la destrossa que tu has arribat a fer a lo llarg de la vida, no?
I tant. Avui parlem amb una de les tres protagonistes del curtmetratge El Bus, nominat per als Premis Goya i també per al Premi Gaudí. Havia estat nominat al Premi Gaudí d'aquest any. És Yolanda Avilés. Per intentar sintetitzar, que tenim poc temps, quin és l'objectiu d'aquest curtmetratge? Què creu vostè que vol transmetre a la societat aquesta història?
Mira, en aquest curtmetratge la intenció era una miqueta de treure a l'estigma que hi ha amb els presos, no? L'estigma que té la societat con respecte a la gent que hem estat a la presó o hem tingut problemes, no? Que la societat, pues, ja ens posa una etiqueta, i és una miqueta visibilitzar que són persones que quan sortim tenim una esperança de tornar a recuperar la nostra vida, i la realitat és una altra, no? Que quan sortim, pues, la vida no és tan fàcil, tenim molt rebuig de la societat, no entenem moltes coses, perquè també tot el tema d'internet i això ha avançat molt, Nosaltres, jo, per exemple, quan vaig entrar als telèfons no tenien ni tan sols càmera de fotos. Quan vaig sortir era pantalla tàctil i, bueno, per mi va ser tot una odissea.
Mm-hmm, i tant, i tant. Reviure la seva història amb aquesta pel·lícula li ha costat una mica?
No, ha estat... el contrari. Uh-huh. Perquè jo, a més, lluito, porto des 10 anys lluitant una mica per visibilitzar tots els problemes que acarrea quan surts de la presó i tornar a tenir una reinserció social i després laboral. És molt, molt complicat tot. I llavors és la lluita que nosaltres tenim de poder dir que la societat necessitem també que confiï en nosaltres, que necessitem un apoyo, que qualsevol de a peu pot tenir una trabancada a la vida, no?, i ficar-se les drogues, o qualsevol altra història, que la presó entra qualsevol, no? Uh-huh. Llavors, visibilitzar una miqueta que, a l'hora de sortir, no nos vean como bichos raros.
Clar. Sí, sí, sou persones, éssers humans, i amb tot el dret i el desig de reintegrar-vos a la societat. Ha estat un plaer parlar amb vostè, Iolanda Avilés, en representació
igualment,
de les tres
igualment.
Protagonistes. Esperem que molta gent pugui aprofitar allò de positiu que ofereix aquest missatge sobre històries d'empresonament. A El Bus, una pel·lícula nominada als Premis Goya. Esperem que el pugueu guanyar, a veure, no?
I Gaudí.
I els Gaudí també, evidentment. Sí. Sí, que també encara s'han
no
de
fer. No oblidem.
No, catalans, exacte. Eh? Sí, certament. Els Premis del Cinema Català i els Premis del Cinema Espanyol, a totes dues. Doncs que guanyin les dues, si pot ser.
Aviam, això és per a mi. Mira, moltes gràcies per donar-nos aquest espai, per
Encantats.
Poder parlar i poder jo expressar-me una mica. Espero que vingueu.
Molt
Espero
bé.
Que us agradi i que aquest dia estarem aquí per contestar totes les preguntes que necessiteu.
Molt bé.
I poder, d'alguna manera, ficar un granito d'arròs a la societat perquè vegi que som persones, que tenim problemes i amb una miqueta d'ajuda podem ser normals. Volia agrair també a la Fundació Obra Mercedària per la feina que fa, perquè, des de luego, se necessita gent com els mercedaris. El món aniria molt millor. Ojalà hi hagués molta gent que apoyés aquesta obra i ajudessin una miqueta.
Compartim aquest desig, compartim el desig. Gràcies, adeu-siau.
A vosaltres, adeu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc. Amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
És hora de posar-se a prou, és hora de posar-se DIR. Clar, perquè al DIR tens tot el que necessites per aconseguir els teus objectius. Activitats dirigides, DIR Bootcamp, piscines, pàdel i molt més. Apunta't ara per 12 mesos i paga'n només 6. Tens temps fins al 31 de gener. Corre, que s'acaba! I a més, inscripció gratuïta online. DIR, al Gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Comencem aquest espai dels dimarts i els dijous, com sempre els dimarts i els dimecres a la repetició de les 6 del matí amb la Rosario Santamaría. Bona tarda, Rosario.
Bona tarda, Ignasi.
Recordem que Economia en Valors és un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinat per la Fundació La Caixa. Com que és dimarts, doncs, Rosario, presenta'ns qui tenim avui, quin testimoni.
Sí, començo presentant-te a la nostra convidada d'avui, que ens acompanya aquí a l'estudi. Ella és Laura Sallent Cucurella i és directora del Departament d'Emprenedoria i Creixement Empresarial de SECOT. Bona tarda.
Bona Hola, tarda, Laura.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Ella és llicenciada en Economia i Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, té un postgrau en Finances Corporatives per la UPF Barcelona School of Management i, a més, va realitzar el programa de Power MBA de Business Expert en Gestió Gestió i Administració d'Empreses. Avui ens acompanya perquè treballa, com dèiem, com a directora del Departament d'Emprenedoria i Creixement Empresarial de la patronal SECOT, gestionant les àrees de creació d'empreses, de transmissió empresarial, consolidació i creixement empresarial, oficina de finançament i projectes internacionals. Però, a més, ella és directora del Centre de Reempresa de Catalunya, directora de Help Empresa, que dona servei de franc per ajudar empreses en situació de crisi o per tenir més resiliència. I per si fos poc, també és professora de Power MBA i ho he resumit, Ignasi, perquè té el currículum que ens podríem passar tota la secció amb el seu currículum.
Sí, agraïm que simplifiquem, perquè ens interessa molt el que ens explicarà també. Bé, Laura Sallent, primer de tot, quins consells els donaria vostè als emprenedors que volen crear una empresa i no tancar-la abans de 2 anys, com passa de vegades, malauradament?
Doncs, en primer lloc, felicitar i donar enhorabona a les persones emprenedores que desitgen emprendre un negoci i tot el coratge per tirar-lo endavant. Jo tenim molts consells, no?, de cara a donar als emprenedors, però el principal que diria és, primer, que no es desanimin i, en especial, que no iniciïn una activitat des de zero sense deixar-se acompanyar i guiar en les primeres fases, no? De fet, és un error bastant comú. La gent té una iniciativa empresarial, té una idea, acostumen a ser molt tècnics en la seva part, no? Tenen coneixements molt tècnics i es llencen a emprendre sense aquesta preparació prèvia. Val? Llavors, això és motiu de molts fracassos empresarials, malauradament. Llavors, nosaltres des de la CECOT, però també hi ha moltíssimes altres institucions, tant públiques com privades, ajuden a les persones emprenedores a tirar endavant aquestes iniciatives a través d'ajuda a la validació de la idea, a través de, per exemple, eines com el Business Model Canvas, que ajuden a la persona emprenedora a testejar l'encaix de la seva idea en el mercat, veure quina és la proposta de valor, veure si realment hi ha públic objectiu, no? I intentar evitar tenir molta empresa enfocada a producte i cada cop més tenir empresa enfocada a mercat. I a partir d'aquí, si es demostra que la idea és viable i t'encaixa a mercat, doncs ajudar la persona emprenedora a fer un bon business plan i també un pla econòmic o financer, que això ha de ser una guia, no?, per implementar la creació de l'empresa i, si escau, també anar a buscar finançament, i ha de ser la pauta 3-5 anys vista per la persona emprenedora, doncs, per aplicar aquesta idea i dur-la a terme.
Perquè quins són els principals problemes que es troben els emprenedors, no?, quan has dit que a vegades es llancen i que tenen, no?, que són molt tècnics, però després amb quins problemes, els principals, amb quins problemes es troben?
El principal problema, en primera instància, és donar-te a conèixer, és a dir, que entri el primer client per la porta.
Comunicació, no?
Clar, doncs tu pots tenir una molt bona idea, però si no la saps transmetre al teu públic objectiu, ningú et comprarà, no? Llavors, també un error molt freqüent és tenir un molt bon producte o servei, però que al final no respongui a una necessitat del teu mercat. També hi ha aquest decalatge, no?, entre la teva idea, la teva iniciativa i realment el que t'està acceptant o el que t'està comprant al mercat, no? Per tant, en primera instància, donar-te a conèixer i després l'execució. Es diu en emprenedoria que una idea per si sola no val res. El que realment la fa multiplicar i ser un èxit és l'execució d'aquesta idea. No? Per tant, portar a la pràctica tota aquesta iniciativa perquè realment et porti clients i que els costos no se't mengin també els ingressos i arribar a aquest punt d'equilibri. No?
De fet, per ajudar l'emprenedoria, tot just el 2021, SECOT va posar en marxa el servei Help Empresa. En què consisteix aquesta ajuda, aquest suport?
Sí, mira, Help Empresa justament és un servei posat a disposició de la micropyme per ajudar-les, en primera instància, a ser més resilients i superar circumstàncies que puguin venir, com per exemple la Covid. Penseu que aquest programa justament el creem a 2020, finals 21, principis del 22, encara estàvem submergits en la situació Covid, i moltes de les empreses s'apropaven a nosaltres i ens deien, escolteu, hi ha moltes iniciatives d'ajuda a l'emprenedor, a la part més xula, diguem, de l'emprenedoria, però ara que ja tinc una empresa i les coses em van malament, no sé on anar. No? Doncs aquest servei s'adreça en primera instància a aquest tipus d'empresa que es veien dificultats. Nosaltres, a més, comptem, a l'hora de posar en marxa aquest programa, amb el suport de la xarxa Early Warning Europe, de la qual nosaltres som membres fundadors. Es va crear el 2016 i és una xarxa que promou l'alerta primerenca en la insolvència empresarial a nivell europeu. Gràcies a aquesta xarxa hem desenvolupat moltíssimes eines per avançar-nos a la insolvència abans que aquesta sigui manifesta. Per tant, la idea és que qualsevol empresa que vulgui, sobretot les pimes que tenen menys eines, pugui adreçar-se a Help Empresa. L'ajudem a fer un bon diagnòstic de la situació en la qual es troba i a partir d'aquí despleguem un seguit de serveis, ja sigui a la consolidació i el creixement. Una empresa que funciona bé avui no significa que hagi de quedar-se igual, no? Hem de consolidar aquest negoci i l'hem de fer créixer perquè, altrament, poder d'aquí 3-5 anys la cosa ja no anirà tan bé, no? En cas que l'empresa, escolta, el resultat del diagnòstic sigui doncs que cal una reestructuració per fer-la, diguem, més sostenible, també l'ajudem en aquest diguem, camí, i en cas que el resultat del diagnòstic, malauradament, sí, escolta, el teu model de negoci ja no és viable, el mercat poder ja no et compra aquest projecte, poder la idea és ajudar també a tancar l'empresa, però fer-ho bé i fer-ho de manera honesta i ordenada, no? I, de fet, som una de les primeres entitats que també posem aquí el focus perquè volem ajudar la persona empresària a tancar però fer-ho bé i a fomentar les segones oportunitats.
Uh-huh. Això de tancar i fer-ho bé, explica'ns una miqueta quin tipus d'empreses són les que, malauradament, si n'hi ha algun prototip que malauradament s'han vist en aquesta situació.
Depèn una miqueta de cadascuna
de
les empreses.
Més que de...
Sí, a vegades també depèn de factors exògens, no? Pot ser que una empresa anés bé, però ara ve el Covid. Escolta, no havíem previst, no?, una situació com aquesta, òbviament, i abans per causes exògenes a la pròpia gestió de l'empresa, a la pròpia iniciativa, doncs, escolta, un negoci que era viable ara deixa de ser-ho, no? També hem canviat molts hàbits de consum.
Molt. Canviar cada dia.
Exacte, no? Arran de la pandèmia també hem canviat moltíssim la nostra manera de fer, no? I això fa que molts negocis que abans poder tenir un encaix ara ja no el tenen, no? També hi ha motius, diguem, de tipus de males decisions estratègiques, males decisions a l'hora d'optar fons de finançament, canvis imprevistos en el mercat, en el producte, etc, que fan que un negoci que era viable poder, o que ho era sobre paper, a la realitat doncs faci que no ho sigui. No? La idea és no veure el fracàs empresarial com un estigma, com algo que és necessàriament dolent, sinó que tot el contrari, una persona que ha passat per la fase d'haver tancat una empresa, que nosaltres estem en constant contacte amb aquest tipus de persona empresària, doncs té un coneixement que un altre no té, no? I a l'hora de tornar a emprendre, tot aquest coneixement el posarà sobre la taula, no? Uh-huh. I això farà doncs que segurament la nova iniciativa que emprengui doncs sigui molt més sòlida i molt més resilient, no? Que en aquest país encara tenim un estigma molt fort en matèria de fracàs, no? I justament això Help Empresa ho estem combatent. Penseu que una altra part de fer generació de molt contingut, per treballar doncs desestigmatitzar el fracàs empresarial, també m'ha afegit al nostre pool d'experts una persona psicòloga, no? Una psicòloga que ajuda també els empresaris que estan travessant per aquest mal moment, doncs els ajuda a nivell emocional per ajudar-los doncs a ser forts a nivell emocional i perquè realment el fet que tinguis una mala experiència ara en l'emprenedoria no els desanimi a futur a tornar a emprendre.
I al web helpempresa.com invitem a visitar-lo
tant, sí,
amb aquest diagnòstic gratuït que s'ofereix i aquesta ajuda. Bé, doncs, molt important el que ens està explicant avui Laura Sallent Cucurella, directora del Departament d'Emprenedoria i Creixement Empresarial d'ACCOT. I el perfil d'emprenedors que les volen comprar, aquestes empreses, quin seria i per què? Com és l'ADN d'un emprenedor, diguéssim?
Bé, nosaltres treballem amb persones emprenedores i també tenim persones reemprenedores, no? En aquest cas sí que poso el focus en el servei de reempresa, que és un servei, aquest sí que té més trajectòria, el vam crear el 2011, el vam crear la patronal CECOT i la Fundació d'Ocupació. És un servei, diguem, de posar en contacte empreses que estan en funcionament i a persones emprenedores, no? Llavors ens vam adonar el 2011, penseu, ens situem plena crisi, també, en
sí,
aquest cas de crisi financera.
La del 2008.
Sí, correcte, que encara arrossegàvem el 2011. Llavors teníem molts negocis, moltes empreses també, segment PIME, microempresa, que tancaven i moltes d'elles eren viables, val? I tancaven per manca de relleu, moltes d'elles, no? Penseu que Catalunya és un país d'empresa familiar, no? Les empreses s'han anat transmetent de pares a fills, però certament en els darrers anys les persones hem pogut estudiar gràcies, no? Hem pogut estudiar allò que hem volgut, no? I això ha facultat o facilitat el fet de que poder moltes segones, terceres generacions no continuéssim amb el negoci, diguem, familiar, no?
Molt bé.
Llavors això va fer en el seu dia doncs, que creéssim el servei de reempresa per donar l'oportunitat que persones emprenedores poguessin emprendre sense necessitat de crear des de zero una empresa adquirint una empresa que ja funcionava.
Mm-hmm. I ja per acabar, perquè la veritat és que m'estaria tot el temps, com es nota que és professora, parla i estic així. Com veus una mica l'emprenedoria catalana ara en aquests moments? Vinga, fes-nos 5 cèntims, sisplau.
És una pregunta molt complicada, la veritat.
Un resum,
final.
Sí, sempre és així.
Té moltes arestes, no? Aquesta pregunta podríem estar també moltíssimes hores intentant-la contestar, no? Jo diria al nivell, sense entrar en detalls, doncs que jo crec que estem a Barcelona, una ciutat epicentre de l'emprenedoria. Molta gent d'Europa i d'altres països també, del món, venen aquí a muntar i tirar endavant les seves iniciatives empresarials. Jo veig un sistema, diguem, en forma, un sistema emprenedor en forma. Tenim també molts unicorns aquí instal·lats i això també fa que hi hagin altres empreses, no?, del sector startup que vulguin venir aquí a establir-se. També des de 2022 tenim la llei de startups, no?, que també, diguem, ve a regular una miqueta, doncs, tot aquest ecosistema. Primer defineix que és una startup i després faculta, no?, posa sobre la taula alguns instruments a nivell fiscal i d'incentius perquè hi hagin altres startups que s'instal·lin i que vingui talent de fora, no? A partir d'aquí, obstacles que cal també saltar, no? Obstacles, doncs, de traves administratives que continuï havent, en aquesta llei també, ve, diguem, regular, no?, que es minimitzin aquestes traves administratives, la simplificació de tots aquests tràmits i també facilitar l'accés al finançament, no només per d'entitats de crèdit, sinó també per inversors privats.
Laura Sallent Cucurella, com deia Rosario Santamaría, ens estaríem més estona, però t'agraïm molt la participació. És la directora del Departament d'Emprenedoria i Creixement Empresarial de CECOT. Gràcies per haver-nos acompanyat a Economia en Valors.
A vosaltres per convidar-me.
Una petita pausa i les notícies.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Breus moments finals, Rosario, per les notícies. Parlem de la Fundació La Caixa per començar, ja que Isidre Feiner continuarà sent el president d'aquesta entitat 4 anys més, cosa que li permetrà seguir gestionant les inversions de la Fundació a través de Criteria Caixa.
Sí, com saps, aquesta entitat és figura clau en el sistema financer espanyol, ja que, a més de comptar amb actius per valor de 26.700 milions d'euros, té una influència notable i és accionista d'empreses com Telefónica, Naturgy, Cellnex, Saba o Inbursa, entre d'altres. I ja ho van avançar el desembre passat i, lluny de jubilar-se, Isidre Feiner tenia la ferma intenció de presidir la Fundació La Caixa fins als 85. Ara ja és oficial i l'empresari ara mateix té 21 anys, o sigui que... Mm-hmm.
Parlem de consum perquè ha estat el factor principal que ha impulsat l'economia espanyola el 2023, fins al punt que ha aconseguit un creixement anual del 2,5%, xifra que se situa per sobre de la majoria de les previsions que s'havien publicat.
Aquest creixement s'ha aconseguit gràcies a una acceleradora inesperada al tercer trimestre amb un increment del PIB del 0,6%, dues dècimes més que en període anterior, segons la dada avançada que l'INE ha publicat aquest matí. Precisament el comportament els darrers 3 mesos de l'any ha sorprès en positiu. S'apuntava un alentiment del ritme de creixement a la fase inicial de l'any, però ha estat tot el contrari i s'ha accelerat fins a aquest 0,6.
I parlem breument de la indústria espanyola, que se sosté en part gràcies als treballadors immigrants que cobreixen les baixes dels espanyols.
Sí, en els darrers 12 mesos, la indústria, on treballen al voltant de 2,5 milions de persones, va perdre 22.800 empleats nadius i va guanyar 50.800 estrangers o amb doble nacionalitat. I segons Maria Jesús Fernández, que és analista sènior de Funcas, és probable que s'estigui donant un procés de jubilació de treballadors espanyols que no troben recanvi al mercat llevat dels immigrants.
Aquest mes la Generalitat publicava un informe en què s'alertava de la manca de fusters i electricistes i a determinats llocs especialitzats de la indústria, com ara els esmentats, en què no es troben empleats. Amb aquests apunts acabem les notícies i acabem l'economia amb valors. Rosario Santamaría, gràcies, com sempre, molt ben acompanyada i parlant...
Sempre vinc molt ben acompanyada.
Exacte, per parlar d'economia, de valors, d'emprenedoria avui. Fins la propera, que vagi molt bé.
Fins dimarts que ve.
Fins aquí l'economia amb valors.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Acabem avançant-vos que el Papa Francesc dedica el vídeo amb la intenció del febrer als malalts terminals i demana que no es confonguin les paraules incurable i incuidable. Demà ens farem ressò d'aquesta intenció. Us deixem amb les vespres de Montserrat si ens escolteu la repetició de les 6 del matí amb el comentari de l'Evangeli del dia. Que vagi bé, adeu-siau.